Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, ja fa temps que des d'aquest programa, aquesta emissora i els mitjans i la societat en general prenem consciència i parlem sovint de la salut mental, de com ens afecta, de com posar-hi solucions sobre la taula. Però poc en parlem de la salut física, de la integritat física. En només un cap de setmana hem vist una desena d'agressions físiques a dones perpetrades per un home a la línia 5 del metro de Barcelona, o la desactivació d'una nova mare a Nou Barris, o fins i tot la mort d'un intern a la presó de Brians. Segurament, l'home, com a espècie, practica la violència entre si des de temps immemoriables. Però també és cert que, en lloc de fer passes endavant, parlar-ne i posar-hi solució, sembla que la cosa ni s'atura ni té gaire intenció de fer-ho. També és evident, només cal estar pendent de l'actualitat, que qui en surt pitjor parat de tota la qüestió són les dones o col·lectius minoritaris. La diversitat sempre ha fet por i sovint la por ha portat a l'agressió. Deia, cal posar-hi també el focus en aquest problema greu que tenim des de fa temps, i no crec que tota solució hagi de passar necessàriament per la seguretat, que també, sinó per una solució multifactorial, com ho és la violència. Educar la pau amb la mediació i la diversitat ens hauria de transportar cap a una societat més justa, menys agressiva entre si. Però entre tots, donem l'exemple necessari per construir-ho? Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana aquest dilluns 12 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem a Núria Pérez. Ella és cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metropolità per parlar d'un estudi que assegura que el 40% dels trajectes que es fan en cotxe podrien fer-se en un temps competitiu en bicicleta, transport públic o caminant. Serà uns minuts més tard quan obrirem, com cada dilluns, la nostra tertúlia d'actualitat política. Avui amb Àngel Miret, Xavier Torrents i Judit Caselles. I a partir de les 11 descobrirem tot el que podem aprendre els adults dels més petits de casa amb la psicòloga infantil Sara Tarrés. I a 11:45 saludarem l'actor Pau Vinyals per parlar de l'obra de teatre El gegant del Pi, una obra que aquests dies s'està representant a la Villarroel de Barcelona. A partir de les 12 encetarem No és el que sembla, la nova secció de conflictologia amb el conflictòleg Xavier Pastor. I com sempre arribarem al punt de la una, vivint amb una mica més de salut a la nostra particular consulta amb el doctor Jacinto Valverde. Encararem l'última hora de programa parlant de videojocs de la mà del periodista Joan Sabrià. Descobrirem on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanouja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans, però, fem un cop d'ull als titulars més rellevants d'aquest dilluns. Júlia Julve, molt bon dia.
Molt bon dia.
Els pagesos de les comarques de Lleida tornen a sortir avui a les carreteres amb una marxa lenta de tractors a l'Urgell i talls a diferents carreteres de la comarca del Segrià.
Sí, després de la marxa lenta d'aquest diumenge a la C-53, la pagesia n'ha convocat una altra que té previst començar a 4:45 d'aquesta tarda amb sortida des del municipi d'Anglesola. Es preveu que alguns dels talls puguin durar fins a 12 hores. D'aquesta manera, la pagesia comença una nova setmana de protestes amb reivindicacions com l'excessiva burocràcia o la competència deslleial de productes importats.
Després de pronunciar-se a favor d'un indult a líders independentistes, però amb condicions com a alternativa a l'amnistia, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a matitzar les seves paraules.
El president dels Populars ha afirmat que sempre ha estat en contra de l'amnistia i que continua demanant investigar fins al final l'independentisme, ja sigui per terrorisme, alta traïció, malversació o corrupció. També des de Galícia, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha titllat el líder del PP de ser un hipòcrita i un mentider. Esquerra Republicana, d'altra banda, també s'hi ha pronunciat amb reticència sobre els suposats objectius dels populars.
I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident a PortAventura d'aquest diumenge que ha deixat 14 ferits de diversa consideració per la caiguda d'un arbre en una muntanya russa del parc d'atraccions.
L'accident es produïa aquest diumenge al matí a l'atracció Tomahawk, a l'àrea del Far West. La forta ventada feia caure un altre arbre proper a la muntanya russa i algunes de les branques impactaven contra els usuaris d'aquesta atracció. Avui, Protecció Civil ha reactivat la prealerta per fortes ratxes de vent al sud i als Pirineus.
I presó provisional sense fiança per l'agressió d'una desena de dones a l'estació de metro del Camp de l'Arpa de Barcelona divendres al matí.
La causa està oberta pels delictes de lesions i tracte degradant. L'acusat va agredir indiscriminadament almenys una desena de dones a l'andana d'aquesta estació de la L5 del metro. Una de les víctimes va rebre un fort cop al cap, va caure al terra i va patir ferides de gravetat.
I anem cap als esports. Pol Corredira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça diu pràcticament adéu a la Lliga.
Un empat a 3 contra el Granada a Montjuïc, combinat amb la desfeta del Girona al Bernabéu, fa que els de Xavi tinguin molt complicat el títol per la diferència de punts i també per les sensacions. Ahir Lamine va haver de rescatar un equip que semblava que la segona part havia perdut la il·lusió.
I qui no aixeca cap tampoc és l'Espanyol.
Nova desfeta, en aquest cas contra el Racing de Santander per 2-0. L'afició demana la destitució de Luis Miguel Ramis, que va ser escridassat al sortir del Sardinero.
I anem a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De la que a hores d'ara és considerada com la carretera més llarga de tot l'estat. Atenció, perquè aquesta via recorre més de 1.200 quilòmetres en total i passa per Catalunya.
De seguida us ho expliquem tot plegat abans, però quan passen 6 minuts de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, vaja, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb fred, tot i que avui les temperatures pujaran respecte a les del cap de setmana. Per tant, podríem parlar d'ambient suau al centre del dia, tot i que aquestes temperatures, que demà es mantindran estables, pujaran de forma més clara i evident a partir de dimecres. Avui un dia amb nuvolositat variable. Aquest matí tindrem més núvols cap a les comarques del Pirineu, fins i tot aquest matí encara amb possibilitat d'alguna nevada feble a la Vall d'Aran per damunt dels 1.600 metres aproximadament. De tota manera, la importància d'avui en la previsió meteorològica rau en el vent, perquè aquest vent, el vent del nord-oest, serà molt fort de cara a les properes hores, anirà girant també cap al sud-oest, a les comarques de Tarragona, a les comarques del sud de Lleida, sud de Barcelona i també a l'àrea del Pirineu, amb ratxes que poden sobrepassar molt fàcilment els 70 km per hora. També bufarà la tramuntana al nord de la Costa Brava. De cara a demà tindrem més clarianes, al matí encara bufarà una mica el vent, però desapareixerà amb el pas de les hores. També bufarà la tramuntana al nord de la costa i demà tindrem un dia més assolellat i amb temperatures que seran semblants a les d'avui, tot i que les mínimes pujaran una mica.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Els punts més complicats d'aquesta hora són a la C58, al tram de Ripollet, on se circula molt lent durant més de 4 quilòmetres, tot i que no hi ha incidències. També continua actiu l'accident a la Ronda de Dalt, a Horta, en sentit Llobregat, amb 5 quilòmetres més de congestió des del nus de la Trinitat, i l'avaria d'un vehicle a la B30, en sentit Tarragona, al tram de Sant Cugat, encara amb el vehicle apartat al voral. Retencions habituals a la resta de vies, amb trams de 3 quilòmetres tant a la B23 des de Molins en sentit nord, la 2 des de Pallejà i també el tram de Sant Joan d'Espí i Cornellà, o la C58 en sentit sud, tant a Sant Quirze com des de Montcada cap a Barcelona. I a banda de la incidència a la B20, la litoral també registra el tram habitual de 7 quilòmetres de cues des de Sant Adrià del Besòs en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
No diguis res. Ahir va jugar, per dir alguna cosa, el Barça. Ai, Déu meu. El Granada, eh? El Granada.
Sí.
Havia empatat un partit fora de casa en tota la Lliga.
Sí.
Ahir semblava el Milan de Saki. Una cosa terrible. Un gol, dos gols, tres gols... No tot era culpa d'Iñaki Peña, pobre. Pedri, Gundogan, Frenkie, inoperants. Courvoisier aguantant el tipus. Una defensa que tremolava més que la gelatina royal. Deco dient que cal un nou paradigma. Coneix la paraula paradigma, això és molt inquietant. La porta fent volar safates de canapés i després fent replegar-los del terra al Pau Masip. Al Pau Masip no. L'Enric Masip. Pau Masip no estava, en principi. Tot i que mai se sap. El Barça. Ara ve el Nàpols. Bon dia, culers. Xux, calma. Ante todo, mucha calma. Necessites vitamines, Joan?
Saps que he fet un informatiu després d'això, no?
És que m'he posat només Masip i, clar, tot un error. Hauria posat el nom de Tila, també. En fi.
Una abraçada cap a Pau Masip.
Forta.
I els crepes.
I gran.
Ai, qui necessitarà vitamines aquest matí, va?
La bandera de la flama de la llum de l'esperança, la Mal Yamin. Crec que m'he luxat un ombro fent no, aquesta imbecilitat.
No m'ho diguis, no m'ho diguis.
Llogar els braços, en fi. 16 anys té l'únic jugador del Barça que encara marxa, pensa, juga i marca. Ahir, enmig del naufragi blaugrana, ell, com una Rose de la vida, es va aferrar a la fusta aquella i no es va enfonsar.
Ara.
La resta de l'equip sí, la resta és Leonardo DiCaprio. Va rescatar el Barça amb les seves jugades i els seus gols i resulta increïble. Si estigués ben acompanyat, jo no sé. I, en fi, no vull dir res, però resulta inevitable pensar en un altre petitó, que amb 16 anys també feia coses,
sí,
però
ja?
Increïbles. Home, jo crec que a mi em passa, què vols que et digui?
Ai,
la fuetada d'ahir, des de fora de l'àrea,
sí,
és molt de geni, allò, eh?
Veurem.
És recuperar la pilota i bam, amb 16 anys. No, no només això, de tot el partit. Prem decisions que Rafinha no ha somiat en la seva vida. I Dembélé no et dic ja, Dembélé. Deu pensar que és un, no sé, és un extraterrestre. En fi. Ai, vitamines, i vitamines, i creix, i fica't fort, i continua així, Yamin. La Mal, sisplau. I jo què sé, i el que vulguis. I et amb Colacao, el que necessitis. Tu demana.
Cacablat, que aquesta casa som de cacablat.
Ah, sí, és veritat. No, però és a la tarda, al matí estem castigats.
A qui no li arrencarà el cotxe avui, va?
Doncs, per saber-lo, mirem cap a la gala dels Goya.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar...
¿Cómo suena?
¡No se escucha, dice!
¡No se escucha! ¿Cómo suena? Us explico. Jo us explico.
Us explico.
Com ja vam explicar...
Ràdio Teletaxi, una mica.
Us explico una mica. Com ja vam explicar, valga la redundància, l'actriu Sigourney Weaver va recollir emocionada i en alguns moments, amb un discurs en espanyol, el Goya Internacional de mà del director J. A. Bayona, l'Hermà Dolent, a qui afectuosament ha anomenat J. Gran discurs, però moment especial quan va tenir un record molt afectuós per a l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, que és la que li ha posat veu en més de 30 pel·lícules, com ella mateixa va recordar. Hauria de ser aquí també, va dir davant d'aquest auditori dret i ovacionant. Més paraules, va recordar que l'ha doblat, com deia ara, en 30 pel·lícules, i que el seu amic Bill Murray... O sigui, dir el meu amic Bill Murray...
Poca ja, broma aquí.
Ja, jo crec que li dona un estatus que poques persones poden dir. Sempre li deia que la seva interpretació era millor en espanyol. La meva dobladora hauria de ser aquí, t'ho agraeixo des del fons del meu cor, Maria... Espero que estigues veient aquesta nit aquest moment, perquè t'ho agraeixo des del fons de la meva ànima, ha afirmat davant el públic assistent, la Sigourney Weaver, i va acabar remarcant el gran honor que ha suposat rebre el premi. Vull venir cada any, va dir. Es farà assídua, encara. I s'ha acomiadat amb un càlid gaudiu de la nit, amics meus. Jo crec que la Maria Lluïsa Solà va haver de quedar molt impactada en aquell moment, esperem que estigués veient la gala, i fins i tot fins al punt que no li arranqui el cotxe, però en positiu. En
ja has dit una cosa, respecte a tot això... Sí. De la gala dels Goya en parlarem el dijous amb Víctor Rodrigo.
Sí, clar, que va fer la tele.
Que va fer el cine.
El cine, perdona. No, avui no dono una.
Però abans, sí que és veritat que qui va veure la gala per Televisió Espanyola, pràcticament tothom que va voler veure la gala per Televisió Espanyola, evidentment,
clar,
va veure el discurs de Sigourney Weaver subtitulat.
Sí, és veritat.
I avançat. Això vol dir que Sigourney Weaver havia entregat el seu discurs... a la gent de Televisió Espanyola perquè el subtitulessin abans.
I el va expressar amb una naturalitat i sense perdre's cap... No?
He aquí el problema de Televisió Espanyola, que quan algú improvisa sobre el discurs que ha fet, els subtítols se te'n van a Norris.
Efectivament.
I van haver de retirar els subtítols diverses vegades perquè Sigourney Weaver va sortir-se de guió.
Clar.
Vergonyeta.
Què haguessis fet tu? Una doblador?
Vergonyeta.
Una persona que tradueixi,
sí, home,
no?
Sí, clar, si tenim grans traductors en aquest país, i punt.
Aquí van ser, jo crec que van ser...
No,
van voler ser puristes, amb, saps allò, que s'escoltés la seva veu. No sé, sí, una mica mal resol, aquest moment, però discurs fantàstic.
Ja, això sí.
Estava molt emocionada, i aquest detall d'esmentar la seva dobladora, em sembla...
Sí, sí, és fabulós.
D'una delicadesa màxima. Dit això, Joan...
Què?
Ara escoltàvem el gran, grandíssim Bisbal.
Sí.
Pur carisma. Va, aprofitem la seva presència. David Bisbal, com... Dóna'ns un consell. Com començaries tu un informatiu com el que verà. Què diries, lo primer de tot?
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo.
Bien.
¿Está bien?
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i encetem setmana amb la mirada posada a les protestes dels agricultors. Pagesos de les comarques de Lleida preveuen tornar avui a les carreteres catalanes. En aquesta ocasió, el sector ha convocat una marxa lenta de tractors a l'Urgell i talls a diferents carreteres de la comarca del Segrià. Júlia.
Sí, una marxa lenta que començarà a partir de 4:45 d'aquesta tarda, a la C-53, amb sortida al municipi d'Anglesola, però el sector no ha concretat on es faran els talls de carretera previstos des de les 8 d'aquest matí al Carràs i al Macelles, i una hora més tard a la Portella. Es preveu que tots aquests talls tinguin una durada de fins a 12 hores. Amb aquestes convocatòries, per tant, el sector agrícola comença una nova setmana de mobilitzacions a Ponent.
I és que precisament una marxa lenta de tractors ha dificultat la circulació a la C-53 entre els municipis d'Anglesola i Tornabous, a la comarca de l'Urgell, aquest mateix diumenge.
Pagesos i ramaders de Ponent tornaven a les carreteres catalanes aquest diumenge a la tarda per mobilitzar-se contra les polítiques agràries. La tracturada començava de manera puntual, ho feia a les 5 de la tarda, allargant la marxa lenta fins a les 8 del vespre, fent un recorregut circular entre els dos municipis.
I d'altra banda, una altra marxa lenta d'agricultors i ramaders a la C-16 a Berga ha embolicat la circulació en plena operació tornada d'aquest diumenge.
La mobilització de tractors començava a avançar 6:45 de la tarda davant del càmping Berga Resort amb la intenció de fer una ruta circular fins a Guardiola de Berguedà i tornar a la capital del Berguedà. Diversos tractors esperaven a Guardiola per des d'allà unir-se a la marxa que complicava, com deies, la circulació en un punt per on passen molts dels vehicles que tornen a l'àrea metropolitana de Barcelona des de llocs com la Cerdanya. És Eduard Lledó, portaveu de la pagesia al Berguedà, que reclama canvis.
Nosaltres hem pogut parlar amb tothom, quasi bé, amb la presidenta, el president, amb els partits polítics, tots bones cares, de moment bones paraules, no?, que tenen intenció de canviar, però el que volem són els canvis, i com més aviat millor.
I l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes Catalans no secundarà l'aturada indefinida convocada en solidaritat amb el sector agrícola per part de la Plataforma de Defensa del Transport per Carretera, una plataforma que va liderar les protestes del sector el 2022, que va acabar amb una rebaixa del preu de la benzina.
En un comunicat, l'entitat que forma part de la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya assegura que no es donen les circumstàncies per convocar en aquest moment una mesura de pressió límit com aquesta. A més, preveuen un seguiment insignificant a Catalunya donada la nul·la implementació territorial de la plataforma convocant.
També us expliquem que 282 municipis de Catalunya actualment només tenen pous o mines per fer front al període greu de sequera que viu el país.
Segons explica el diari Ara, gairebé 50 municipis actualment reben subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua per abastir-se amb camions cisterna. Un d'ells és Sant Feliu de Codines, que en va necessitar fins a 625, i això només 6 mesos. El diari cita altres exemples, com Vallirana, el Baix Llobregat, que s'autoabasteix de l'aigua dels pous que tenen al municipi, però van demanar també a l'ACA que declarés l'emergència en aquest territori, ja que els pous van minvant.
I en plena política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, matisa la posició amb els indults de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats i afirma que ara no es donen les condicions. Tot i això, aquest gir del líder del Partit Popular ha descol·locat els mateixos... La mateixa gent del Partit Popular.
Tot plegat, després que hagi plantejat oferir un perdó condicionat a Carles Puigdemont i a la resta d'exiliats com a alternativa a la llei d'amnistia que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. En una atenció als mitjans, des de Galícia, ha matisat, però, aquesta posició.
Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora. Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto, porque no se da ninguna condición, ninguna, para esa posibilidad.
El líder popular ha afirmat que sempre ha estat en contra de l'amnistia i que continua demanant investigar fins al final l'independentisme, ja sigui per terrorisme, alta traïció, malversació, corrupció.
Pel que fa als socialistes, han criticat aquesta postura i Junts encara no s'ha manifestat al respecte.
També des de Galícia, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha titllat el líder del PP de ser hipòcrita i un mentider.
Que las cosas que se han dicho y se han conocido suponen el fin de una infamia, el fin de una gran infamia que hemos vivido durante estos tres meses protagonizada por la derecha y el Partido Popular de Feijóo, generando crispación, atacando al gobierno, diciendo que se rompe España, la Constitución, el Estado de Derecho, y resulta que todo era una gran hipocresía.
Zapatero ha ironitzat que el PP proposarà les pròximes setmanes la beatificació de Carles Puigdemont. L'exlíder del PSOE ha afirmat que el problema del PP amb els indults no era sobre la seva legalitat, sinó pel rebuig de Vox d'aquesta mesura de gràcia. Zapatero ha afegit que des que Puigdemont va advertir que tot se sabria, al PP tot són turbulències.
Atenció, en donar opinions contundents també des del Partit Socialista, encara que siguis expresident de l'Estat espanyol, com Rodríguez Zapatero. Un expresident sempre es veu amb molta més voluntat per donar la seva opinió que mentre un està a la política activa. Acusava d'hipòcrites i mentides al Partit Popular. Recordem, i jo només vull recordar-ho, no titllo de res a ningú, però vull recordar que el mateix PSOE, abans de les eleccions, el juliol, també estava en contra dels indults i l'amnistia. Només per posar-ho sobre la taula. A tot plegat, Esquerra Republicana veu la postura del PP amb els indults com una cortina de fum per tapar els detalls de la negociació amb Junts per investir Alberto Núñez Feijóo.
Fons de Calàbria expliquen que parlar d'indults només és una manera de posar pals a les rodes de l'amnistia i que no es deixa de sorprendre que per primera vegada el PP defensi una solució i no alimenti, diuen, el conflicte polític. Així, des d'Esquerra, insten els populars a votar a favor d'aquesta amnistia si realment volen participar d'una solució. En tot cas, la formació d'Oriol Junqueras desconfia dels objectius del PP en el sentit que no sap si busca futures aliances, entorpir l'amnistia o totes dues coses alhora.
I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident a PortAventura d'aquest diumenge que ha deixat 14 ferits, dues de les persones estan crítiques i tres de menys greus per la caiguda d'un arbre en una muntanya russa del parc d'atraccions.
Un accident que es produïa aquest diumenge al matí a l'atracció Tomahawk, a l'àrea del Far West. La forta ventada feia caure un arbre proper a la muntanya russa i algunes de les branques impactaven contra els usuaris d'aquesta atracció. És Javier Acosta, un dels assistents al parc.
Des de fora no se veia ningú arbre roto, pero sí que luego han dicho que se había caído un árbol y nosotros no sabíamos realmente qué había pasado. Solo habíamos visto que habían médicos y que había gente ahí dentro que estaba herida en el suelo.
Els ferits van ser traslladats als hospitals de Bellvitge, Joan 23, el de Santa Tecla i a l'Hospital de Reus. En total hi han participat 8 ambulàncies i un helicòpter.
I atenció, perquè Protecció Civil manté la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya per la previsió de fortes ratxes aquest dilluns a la tarda al sud de Catalunya i als Pirineus.
Es tracta d'un episodi puntual que pot superar els 72 km l'hora al prelitoral i també a l'alta muntanya. Aquest diumenge al migdia s'havia donat per acabada l'alerta del VENCAT, que ha estat vigent durant tot el cap de setmana.
I és que precisament els bombers de la Generalitat han fet un centenar de sortides entre dissabte i diumenge al matí per la forta ventada de gran part de Catalunya.
La majoria d'aquest servei i servien per retirar cablejat, branques i arbres caiguts, això sí, cap d'aquests de gravetat. Les ratxes de vent sobrepassaven els 70 km l'hora a l'àrea de Barcelona, el 100 al Camp de Tarragona i els 130 km l'hora, en aquest cas a l'Ebre. El telèfon d'emergència rebia un total de 115 trucades per 82 incidents des de l'activació de l'alerta per vent. Les comarques amb més trucades eren el barcelonès, el Segrià i el tarragonès, mentre que Barcelona i Lleida eren els municipis amb més trucades.
I anem també cap a Parets del Vallès, perquè d'aquí una hora ha de començar la manifestació dels treballadors de la planta de Danone. A principi de febrer, l'empresa va anunciar que tancaria l'única que hi ha a Catalunya.
Els treballadors insisteixen en la necessitat de garantir el futur per als 157 integrants de la plantilla. Per això treballen amb la previsió de reclamar que es mantinguin el màxim d'actius. En aquesta línia parteixen d'un plantejament inicial que passa per demanar trasllats a la planta del DAI al País Valencià, sempre que els treballadors, això els hi encaixi, aprofitant el trasllat de l'activitat. Fa dues setmanes les parts es van reunir per abordar les primeres dades i els informes que l'empresa ha fet servir per argumentar el tancament d'aquesta planta vallesana. Danone justifica aquest tancament per una baixada de vendes i una inactivitat d'un 48% de l'útil industrial.
Presó provisional i sense fiança per l'agressor d'una desena de dones a l'estació de metro del Camp de l'Arpa de Barcelona aquest cap de setmana.
La causa està oberta pels delictes de lesions i tracte degradant. Els fets es van produir divendres al matí quan l'home, de 30 anys, amb 5 antecedents i conegut, molt conegut per la policia, va agredir indiscriminadament almenys una desena de dones a l'andana de l'estació de la línia 5 del metro. Una de les víctimes va rebre un fort cop al cap, va caure a terra i va patir ferides de gravetat. La policia afirma que només una de les dones persones, ha presentat denúncia i anima les altres víctimes a fer.
Passen 25 minuts de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè. Us expliquem més notícies. La coordinadora estatal per la defensa del sistema públic de pensions ha reivindicat que la pensió mínima es situï al nivell del salari mínim. Aquesta setmana s'ha incrementat, recordem-ho, fins a 1.134 euros en 14 pagues.
Segons l'associació, la pujada aprovada per l'executiu de Pedro Sánchez presenta, diuen, deficiències perquè consideren que el salari mínim hauria de pujar més, fins als 1.253 euros en 14 pagues, un 10,5% per sobre de l'actual. Aquest increment de retruc també s'hauria d'aplicar a prestacions com la pensió de viuditat o sense cònjuge, que queden gairebé la meitat d'aquesta. Els pensionistes argumenten que la riquesa a l'estat espanyol ha augmentat enormement entre el 2013 i el 2023 i acusen l'executiu de malgastar el que recapta amb subcontractacions privades a la sanitat, l'educació, la dependència i també augmentant al doble els pressupostos militars.
I fem un apunt d'informació internacional perquè l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins nega tenir cap coneixement sobre un túnel de Hamas sota la seva seu a Gaza.
El comissionat d'aquesta agència, Philippe Lazzarini, ha explicat que l'organització va inspeccionar les instal·lacions un mes abans dels atacs de Hamas i ha afirmat que no sabia què hi havia sota de la seu de l'agència a Gaza i que ha tingut coneixement del túnel a través dels mitjans de comunicació. Les forces de defensa d'Israel van informar aquest dissabte a través d'un comunicat que el grup combatent palestí utilitzava oficines de la seu de les Nacions Unides per als refugiats al nord de Gaza per les seves operacions. Israel parla d'un túnel de 700 metres de llarg i 18 de profunditat i amb infraestructures.
I més qüestions perquè el papa Francesc i el president d'Argentina, Javier Milei, es van saludar aquest diumenge després de la canonització Mamantula. Durant l'acte, el pontífex va alertar contra la intolerància davant la líder argentí.
En acabar l'Eucaristia, tots dos es van donar la mà i es van abraçar reconciliant-se després que el líder argentí qualifiqués el papa de representant del maligne a la Terra durant la campanya electoral. Durant l'homilia, el papa ha advertit de la lepra de l'ànima, la insensibilitat a la compassió i de la gangrena de la intolerància. Això davant de Milei. Des que està el govern argentí, el mandatari està impulsant retallades, moltes retallades de drets amb diferents reformes.
I atenció també a aquesta dada. Itàlia és el país estranger amb més trànsit de passatgers a l'aeroport del Prat. Sumant les persones que s'enlairen i aterren a Barcelona, el país transalpí va connectar 5,3 milions de passatgers amb la capital catalana l'any passat i va esdevenir líder per tercer any consecutiu.
Itàlia ocupa el primer lloc de països estrangers des del 2021, quan va desbancar el Regne Unit, coincidint amb el primer any sencer del Brexit. El país britànic havia estat el principal origen i també destí estranger dels vols que passen pel Prat durant una dècada, però encara no ha recuperat els nivells previs a abandonar la Unió Europea i també la pandèmia. Així ho ha explicat Narcís Ferrer, director de l'Agència Catalana de Turisme.
El Brexit ja fa dies que ha passat i jo sumaria Brexit més pandèmia. Això és una qüestió de màxim èxit d'incertesa i la incertesa fa que la gent sigui més conservadora i fa que la gent hi hagi determinades despeses que no els faci o els faci menys.
El trànsit de passatgers també ha baixat el 2023 respecte al 19 a França o Bèlgica i ha pujat a Portugal o als Països Baixos.
I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona els tres líders d'una nova mare vinculada a la pandilla Barrio 18 o Calle 18. La banda tractava de captar nous membres al districte barceloní de Nou Barris i a l'Hospitalet de Llobregat buscant ocupar l'espai deixat per la desarticulació d'un grup criminal similar al febrer del 2024.
Els tres arrestats encapçalaven una estructura radical i violenta que tenia atemorits altres ciutadans sud-americans residents a la ciutat de Barcelona amb una sèrie d'amenaces i també d'agressions. En un d'aquests registres domiciliaris, la policia va decomissar una arma de foc artesanal coneguda com a xilena i munició del calibre 12, a banda també de diferent simbologia d'aquesta banda.
I la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Girona ha trobat marihuana a casa de l'urbanització King Park de Sils, on divendres cap a les 5 de la tarda hi va haver un tiroteig.
I com a resultat d'aquest foc creuat, una persona va morir i dues més van resultar ferides. La localització de la droga referma la principal hipòtesi dels investigadors. El tiroteig es va produir per un narcoassalt o per una compravenda que va sortir malament. La víctima mortal era el propietari d'aquesta casa situada a l'Avinguda Catalunya i va rebre un tret a l'abdomen. La investigació apunta que el ferit crític formaria part del grup d'assaltants.
I un tribunal popular jutjarà l'acusat que s'enfronta a 24 anys de presó per assassinar un altre jove ganivetades a Masarac el 31 d'agost del 2022.
Està previst que el judici comenci avui a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular i que els testimonis declarin a partir d'aquesta tarda. Si no hi ha modificacions, l'acusat declararà aquest dimecres i les sessions acabaran dijous amb l'entrega de l'objecte del veredicte al jurat, que es retirarà a deliberar. El fiscal sosté que el processat va atacar la víctima amb traïció i que no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Tots dos compartien habitació en una casa on s'allotjaven temporers d'origen subsaharià.
I canviem de qüestió perquè Vilanova i la Geltrú ha acollit aquest diumenge les tradicionals comparses que han omplert la plaça de la vila de Carmels i Coló.
Com a novetat, es controlava l'aforament i per poder entrar a la plaça feia falta una pulsera identificativa que anava marcant l'accés de les diferents parelles. N'hi havia 9.835 d'inscrites, 8.000 d'adultes i 1.400 infantils. La sequera també es feia palesa a la tradicional festa, ja que des del consistori s'havia recomanat concentrar el llançament de caramels als carrers del centre per minimitzar així les tasques de neteja posteriors. Al llarg del matí es llançaven fins a 100 tones de caramels.
I també us expliquem que la 19a edició del BCN Negre tanca edició amb 8.700 assistents.
El certamen va començar el passat 5 de febrer i acabava diumenge al cinema Smoothie Bosque de la capital catalana, on l'escriptor Alan Parks i el periodista Javi Ayen mantenien una conversa. El festival, comissariat per l'escriptor Carlos Zanon, ha plegat activitats al voltant del gènere de la novel·la negra amb la complicitat d'editorials, llibreries, biblioteques i clubs de lectura. L'autor noruec Jon Esbo va rebre dijous a l'Ajuntament de Barcelona el Premi Pepe Caraballo com a reconeixement a la seva trajectòria.
I encara en cultura, el crític teatral i periodista cultural Joan Anton Benach ha mort aquest dissabte a la tarda.
Benach va ser crític de teatre al Correo Català del 1966 al 1979 i després va seguir a La Vanguardia en una altra etapa del 85 al 2015. També va ser delegat dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona entre el 1979 i el 1983, des d'on va impulsar un ambiciós programa d'exposició i dinamització dels museus, va revitalitzar la programació del Grec i va portar també figures internacionals com Peter Brook al Mercat de les Flors.
I l'exrector de la Universitat Politècnica de Catalunya, fundador també de la Universitat Oberta de Catalunya, Gabriel Ferreter, ha mort als 91 anys.
En un comunicat, la universitat n'ha destacat que va ser un dels creadors d'aquesta universitat per encàrrec del govern i que en va ser rector del 95 al 2005. Nascut a Reus el 1932, era enginyer industrial i petit agrícola, però la vida professional i investigadora el va portar a la informàtica, l'automàtica i la robòtica. El 1972 va assumir la rectoria de la UPC, càrrec que va mantenir fins al 1994. També va ser director general d'Universitats i d'Investigació de la Generalitat i president de la desapareguda Caixa Tarragona.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
32 minuts que passen de les 8, plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
El Barça rescata un punt de Montjuïc i empata a 3 contra el Granada.
Lamine Yamal obria la llauna al minut 14 i la primera meitat apuntava un partit més còmode dels blaugrana, però el Granada va empatar just abans del descans amb un gol de Sánchez. Pelistri avançava els andalusos a la segona meitat. 3 minuts més tard contestava Lewandowski i 3 minuts més tard marcava de nou el Granada per mitjà d'Ignasi Miquel. Quan semblava que el marcador ja no es mouria, Yamal recuperava la pilota i signava un golaç per posar un 3-3 que ja no es mouria. El Barça és tercer a 10 punts del Madrid. Xavi feia autocrítica i es por 3.
Són errors que hem comès durant tota la temporada, que els hem parlat, que els hem ajustat, que portàvem dos partits regalant molt poc, Osasuna i Alavés, i avui tornem a regalar, i crec que és el resum de la temporada, no? No podem fer aquests errors. És impossible competir de la millor manera regalant tantes coses.
Ahir va tornar a la titularitat Marc-André Ter Stegen, que no jugava des del mes de novembre. Li preguntaven a l'Alemanya Sport 3 si ha dit adeu a la Lliga a l'equip.
No lo sé, por eso digo que al final quedan muchos partidos, nosotros jugamos contra ellos todavía y la liga es difícil, ¿no? Al final tienes equipos que tienen mucha personalidad, como lo hizo hoy Granada contra nosotros y ningún partido es fácil.
Ara el Barça ja pensa en Balaïdos, on juga contra el Celta dissabte que ve.
I l'empat del Barça, combinat amb la desfeta del Girona al Bernabéu, deixa els blaugrana pràcticament fora de la lluita per la Lliga.
Jornada complicada pels equips catalans de primera. Els de Mitchell van caure sense pal·liatius a l'Estadi Blanc. Vinícius, Jude Bellingham i Rodrigo van fer els 4 gols del Madrid en només una hora de joc. 4 que n'haurien pogut ser 5 si José Lu hagués marcat el penal provocat per Jan Couto al límit del temps reglamentari. L'entrenador del Girona, Mitchell, és conscient de la seva realitat.
Hemos intentado jugar de tú a tú, pero
cuando el Madrid está a su máximo rendimiento, nosotros no llegamos. Hay que reconocer que nuestra liga no es esta.
Amb aquesta desfeta, els gironins se situen a 6 punts del Madrid, però retenen aquesta posició.
I l'empat del Barça contra el 19è classificat de la Lliga ha enfadat i molt el president Laporta.
Sí, perquè atenció a aquesta notícia, segons Catalunya Ràdio, el president hauria fet volar safates de canapés a la llotja, en aquest cas un cop acabat el partit. Després de l'anuig s'hauria produït una reunió de la cúpula directiva per avaluar la situació de l'equip, en aquesta ocasió sense Xavi, no com el dia del Villarreal. La situació és complexa, més si mirem les portades d'avui de la premsa catalana. Lamine maquilla el ridícul, titula l'Esport, que diu que el Barça va tornar a deixar una molt mala imatge defensiva. Per la seva banda, Mundo Deportivo obre en portada amunt, la Lliga s'allunya i l'Esportiu titula desolador i parla d'una vulnerabilitat grotesca.
Mentrestant, tots els ulls segueixen posats en qui serà el relleu de Xavi a la banqueta un cop deixi el club el proper 30 de juny.
Un dels noms que han començat a sonar amb més força en les darreres hores és el de Hansi Flick, exentrenador del Bayern de Múnich i de la selecció alemanya. Segons apunta Fabrizio Romano, el periodista especialitzat en fitxatges, Flick tindria ganes de posar-se al capdavant de l'equip. Recordem que l'alemany no entrena des del passat mes de setembre. Segons també el diari Esport, el possible nou tècnic del Barça ja hauria començat a contactar amb professionals que volguessin formar part del seu estat tècnic i, a més, explicar que ha començat a fer classes d'espanyol per aprendre l'idioma i així que no sigui un impediment i pugui desenvolupar les tasques sense dificultats.
I l'entrenador de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis, novament a la corda fluixa després de la derrota per 0-2 contra el Racing de Santander.
La situació pel tècnic és cada cop més complicada. Després de perdre el partit aquest passat dissabte contra un rival directe en la lluita per l'ascens, l'entrenador de l'Espanyol va parlar per primer cop de jugar al play-off, fins i tot de no pujar a primera. Obria la possibilitat, doncs, de no estar entre les primeres posicions de l'ascens directe. Una situació que no agrada gens als aficionats, que han demanat la seva dimissió ja directament a la porta del Sardinero. Ramis assumeix la responsabilitat. L'escoltem.
Yo me equivoco en todo, soy el responsable. Creo que el equipo es capaz. Adelante, que no, pues tendremos que jugar un playoff por ascender a primera división. ¿Qué no es eso? Pues bueno, pues no habremos hecho un buen trabajo y nos iremos decepcionados.
Es dona la circumstància que dos exentrenadors pericús, Tintín Márquez i Luis García, han guanyat aquest cap de setmana la Copa Àsia com a responsables de la selecció del Qatar. L'equip qatarí va guanyar per 1-3 a Jordània.
També us expliquem la victòria del Barça de bàsquet sobre el Baxi Manresa per 7-7, 8-7 en un partit molt ajustat en el darrer quart.
Un Jabari Parker decisiu inclinava favorablement la balança per part de l'equip blaugrana. Els de Grimau començaven molt forts, arribant a anar 16 punts per endavant del marcador. No obstant, al descans, la diferència s'escurçava i s'hi arribava amb un 38-47 a favor del Barça. A la represa, l'equip culer s'encallava i els manresans ho aprofitaven per situar-se a un punt de diferència. La igualtat es mantenia en tot moment, fet que posava l'empat a 72. Veient que el partit podia escapar-se, els blaugrana augmentaven el nivell i tornaven a agafar avantatge gràcies a un seguit de bones accions individuals. Aquest proper divendres, els dos equips tornaran a enfrontar-se en aquesta ocasió en competició de Copa del Rei.
I victòria també renyida de la penya al 78-81 contra el Baskonia.
Una gran defensa col·lectiva sumada a l'efectivitat de Vives i Andrés Feliz permetien a l'equip adjudicar-se el triomf. Un primer quart de 18-22 situava els badalonins per sobre en el marcador, un resultat que encara s'eixamplaria més al segon temps quan els visitants s'arribaven a escapar de 15. El Baskonia però reaccionava al tercer quart liderat per un gran Marcus Howard que amb 17 punts posava l'electrònica al 49-50. El jugador dominicà de la penya Andrés Feliz amb un triple a l'últim minut i 27 punts en total sentenciava la victòria de l'equip que l'acosta a les places de playoff.
I la selecció espanyola femenina de bàsquet ha aconseguit el bitllet pels Jocs Olímpics de París.
El Canadà perdia davant del Japó, fet que donava matemàticament el bitllet a les espanyoles. Posteriorment, Espanya rodonia la feina superant la selecció anfitriona in extremis per 83-82. Tot i que en algun tram del partit arribaven a tenir un avantatge de 14 punts, les espanyoles acabaven patint per adjudicar-se la victòria. Un tir lliure transformat per Ortiz a falta de només 3 segons els donava el triomf. La selecció, dirigida per Méndez, serà d'aquesta manera els seus 6è Jocs Olímpics en una sèrie que es va iniciar a Barcelona 92. El seu punt culminant el va tenir a Rio de Janeiro l'any 2016, quan es va penjar la medalla de plata. Els passats Jocs de Tòquio van ser 6è.
Per cert, en clau olímpica, tragèdia al món de la marató.
Sí, perquè Kelvin Kaptum, l'atleta kenià de 24 anys, ha mort en un accident de trànsit ahir diumenge, juntament amb el seu entrenador, Kiptum, era considerat l'home que havia de baixar de les 2 hores aquest temps de la marató de 42 quilòmetres, 195 metres, i aquest estiu estava previst que competís amb Kipchoge en un dels duels més esperats dels últims temps als Jocs Olímpics. Però aquest duel ja no serà possible i l'olimpisme està de dol per una notícia que ha colpejat amb força.
Per cert, que la mitja marató de Barcelona, celebrada aquest diumenge a la capital catalana, ha batut rècords.
Sí, rècords pel que fa el nombre de participants i també pel que fa a la marca personal de la guanyadora. La prova barcelonina, amb 28.000 corredors, es convertia en la més multitudinària de l'Estat, en la segona mitja marató més multitudinària d'Europa, només per darrere de la de Berlín. A més, la caniana Jepkowski batia la millor marca femenina de la prova amb un temps d'1:04:27, la sisena més ràpida de la història. La categoria masculina, el també kenià Candy, feia bons els pronòstics i s'enduia la victòria amb un temps de 59 minuts i 20 segons.
I en tennis, Paula Badosa ha tornat a la competició després dels seus problemes d'espatlla i ho ha fet al torneig Masters Mills de Doha en un partit que ha acabat suspenent-se pel temporal.
Sí, de fet, s'estava disputant el tercer set, el decisiu, amb tot a favor per part de Badosa, que guanyava 4-2 quan el partit se suspenia per la pluja. Reprendrà aquest matí la rival de la catalana en aquest primer partit és la nord-americana Ashley Kruger, que després que Badosa guanyés el seu primer set per 6-3, aconseguia imposar-se en el segon per 4-6 per forçar el tercer. Serà a partir, com dèiem, de 11:45 del migdia, quan arribarà el desenllaç del partit que decidirà qui passa a segona ronda.
I els Kansas City Chiefs guanyen la Super Bowl a la pròrroga.
Sempre és una de les cites més importants i, en aquest cas, més esperades del món de l'esport als Estats Units. No ha decepcionat, victòria del Chiefs sobre els 49ers de San Francisco a la pròrroga per 22-25. Una gran jugada col·lectiva de Kansas va habilitar Harman perquè decidís el partit quan només faltaven uns segons al cronòmetre. És el tercer anell per Patrick Mahomes, que es confirma com un dels millors del món i que busca aconseguir els 7 anells que té l'altra llegenda d'aquest esport, com és Tom Brady.
Gràcies, Pol. Fins ara, cuida't la veu.
Això ho farem.
5 minuts i ja arribem a 9:45 del matí, cara bé.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Vinga, va, Núria, per què ens dones consells avui a la cara bé?
Consells després. Ara farem la cara bé. No, dic, la primera notícia avui ens situa a la carretera. Val? Passem de l'estudi de Radio Estel a la carretera. Què us sembla, això?
Molt bé.
Bé no?
Perfecte.
Mira, per ser més exactes, ens situa la que a hores d'ara és considerada com la carretera més llarga de tot Espanya.
Ui, la més llarga, eh?
La més llarga. Sí. Bueno. Què us sembla, això?
Bueno. A veure, a veure.
A veure, no?
A veure, què
ens
explica?
Mira, de seguida us explico quin és i quan mesura aquesta carretera, però abans anem a posar context una miqueta a la notícia.
Sí, sí.
Atenció, perquè a hores d'ara es calcula que a l'Estat hi ha una xarxa de carreteres que mesura uns 165.375 quilòmetres de longitud.
Déu-n'hi-do.
I això... Som de lletres,
això agafant,
però entenem que és molt.
Això agafant totes les carreteres totes, sumades.
Totes. Molt bèstia, 165.000 quilòmetres, eh?
Ja,
una barbaritat.
És molt.
I atenció, perquè d'aquests més de 165.000 quilòmetres, 26.459 són part de la xarxa de carreteres de l'Estat, i una bona part, estem parlant d'uns 12.000, són autovies o autopistes, mentre que la resta són carreteres convencionals. Per tant, tenim carreteres per estona, eh?
Sí.
Jo estic una mica...
No s'acaben.
Estic desbordat, eh? Perquè tanta xifra, saps què vull dir? No em faig una idea de tanta carretera.
Dit això, d'entre totes aquestes carreteres, d'entre aquests més de 165.000 quilòmetres, hi ha una carretera que és la que té més longitud, val? Que és el que dèiem a l'inici. Jo ara a mi em toca preguntar-vos, quina creieu que pot ser? Sé que és una pregunta molt complicada, dir-vos que aquesta carretera acaba a Barcelona, que és molt llarga, és que és complicat, però és per parlar una miqueta.
Nacional 2.
Nacional 2?
Sí.
No.
Vaja.
No ho sé, no. És que,
és que estic veient de soslayo el guió i posa Rafa Sanahuja segur que la transita.
Ai, no miris.
Ho sento, però ho he vist. He vist el meu nom i dic què diu de mi. L'AP7.
No, a veure, és complicat. Us explico. Estem parlant de la carretera del Mediterrani, la N340. Us sona?
Sí. La nacional.
Sí. Jordi Carretero me l'havia dit, eh?
Sí o no?
Jordi
Molt bé,
Carretero
bravo.
Sí.
Bravo, cabrón.
Jo l'he transitada molt, moltíssim, sí.
Sí, no?
Passa que tens la versió autopista i la nacional.
Ara t'ho explico. Mira, és una carretera que va des de Càdiz fins a Barcelona, que recorre un total de 1.248 quilòmetres i coneix gairebé tota la costa sud i oest de la península. Per tant, és llarga. Perquè ens entenguem, ciutats com Màlaga, Almeria, Múrcia, Alacant, València, Castelló o Tarragona, entre d'altres, tenen aquesta via com una de les seves vies principals per connectar barris i poblacions properes.
Sí.
Anava a dir tu, Rafa, segur que hi has estat, eh?
Moltíssim.
Sí, molt.
N'hi ha trams que me les he de memòria.
Clar, bueno, sí.
Hi ha un hotel abandonat a prop de Benicarló que m'encanta. perquè dona por, absolutament.
És d'aquells de pel·lícula, no?
De pel·lícula. I està al costat de la... Cada vegada que passava, pensava, això, ben aprofitat, saps què vull dir? Podria ser una atracció del Tibidabo.
Sí, o de Port Aventura.
Fa por, fa por.
Si t'agraden aquestes coses, a Montserrat...
També n'hi ha una.
Hi ha un balneari...
Que també està abandonat.
Està abandonat.
Ah, fantàstic.
I és molt xulo de veure.
Sí, m'agrada molt les coses abandonades.
Bé, sobre aquesta carretera, la Nacional 340, deixeu-me explicar també que actualment bona part del seu recorregut es troba, com és evident, desdoblat a l'autovia A7, que és l'autovia del Mediterrani, també a l'AP7, a l'A48, però sí que és veritat que encara existeixen indrets on l'única manera d'accedir-hi és a través de la pròpia carretera, d'aquesta, la Nacional 340 originària.
Sí, sí, sí.
Això sí, com és evident en aquests punts, la velocitat màxima és de 90 km per hora.
Clar.
Sense excuses. Si vols adelantar un cotxe, no pots passar els 90 km per hora. I això no t'ho trobes ara, pràcticament.
Aquí el drama és quan agafes un camió...
Clar, no, és que no arribes mai.
Exacte, no pots avançar...
Quan agafes tractors ja...
Bueno, ja, clar, no parlem. També passa, eh? També m'he trobat. Sí, sí.
Últimament, sí.
Sí, sí. Últimament, sí, però d'habitual també et trobaves algun.
Us heu trobat, vosaltres, tractors, aquests dies de...
No.
Per sort, no. Però hagués estat fàcil, també.
Sí, home.
No ha donat la casualitat.
Jo sí, a Diagonal me'n vaig trobar un parell.
Un parell.
El dia que venia aquí a treballar al matí, n'hi havia dos, només. I tot ple de cons de color taronja.
I policia per allà també.
Sí,
també,
molt amables, em van dir, tu que vas amb moto pots passar pel mig dels cons. Va ser increïble, semblava que estigués en un circuit. Llavors, el que dèiem, la Nacional 340 és a hores d'ara la carretera més llarga de tot l'estat. Una carretera, per cert, que antigament es coneixia com la carretera Via Augusta. No sé si ho sabíeu, això.
Sí. No ho sabia, jo.
No.
Mira.
Res, es deia així perquè era una via romana que unia la península Hispània amb el centre del món romà i que subratllava al llarg de la costa mediterrània des dels Pirineus i fins a Cádiz. Ara hem modernitzat el nom, no?
Ara.
Ja m'agrada Via Augusta a mi, no?
Via Augusta.
Tenim carrer, Barcelona.
Sí, i tant, sí, mira, estat de Sarrià. Sí.
No té res a veure una carretera en si. Ja.
No té res a veure. Bé, Via Augusta, que l'inici de tot de Via Augusta, que connecta amb Passeig de la Bona Nova, és més carril bici que carretera. Perquè, no, jo molt a favor de les bicicletes a Barcelona, però han posat un carril bici a la part dreta...
Mal a favor, però...
Quan tu has de girar a la dreta amb el cotxe o la moto, has de vigilar que no et vinguin bicicletes perquè el semàfor no estava actiu, en fi.
Ara en parlarem d'això.
Sí, no, clar, jo molt a favor de les bicicletes, però que no hi hagin accidents.
Perdoneu, però els que conduïu per Barcelona, sí, teniu ja interioritzats aquests carrils?
No, perquè... és el que dic.
No.
Perquè a mi m'ha costat... Jo sí, jo ja no sé girar sense mirar...
No.
Si ve alguna bici o algun patinet.
I no només les bicis, sinó els patinets, que ja no sé per on han d'anar.
Exacte.
Si per carril bici, per la vorera...
Els patinets sembla que no tinguin normativa.
Exacte.
Però a mi m'ha costat perquè algun cop m'he emprat un burro que no mires, perquè clar... És que no...
T'havies emportat un burro. No. Directament, dic que estàs a Banyoles o Barcelona.
Repensant-ho, ja arriba a la feina amb burro.
Encara no ha passat. I disfressat de com era aquell del cafè, el Valdés, no? El que portava el cafè amb el burro, sí, home, sí. No esteu al cas,
Un jo la televisió muda no la controlo.
Uau.
No, això és dels primers anys de so, ja hi havia so.
En fi, avui aquesta notícia, una notícia interessant, avui podeu dir als vostres amics que sabeu quina és la carretera més llarga de tot Espanya, és informació de qualitat i diferent, per tant, ja ho sabeu.
Més cosetes, va, Núria.
Va, sí, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui, els i les al·lèrgiques al pol·len també són els protagonistes d'aquesta secció.
Ai...
Clar.
Tot ha arribat. D'aquí re ja...
D'aquí re...
Ja estarem, Núria.
Salut, ja està.
Que et passi.
He tret un tall massa llarg.
Moca't.
Algú d'aquí és al·lèrgic o ets al·lèrgic al pol·len? No.
Servidor.
No. Jo també.
Sí.
Tries...
L'any passat ho vam passar malament, eh?
Fatal.
Jo tinc dos nens que han tingut molta al·lèrgia, el passat que conforme s'han fet grans i ho estan deixant, o estan millor.
Ho estan deixant.
Estan deixant l'al·lèrgia.
Estan deixant el pol·len, eh?
Lo dejo cuando quiero, saps?
Val.
Estaria molt bé poder deixar l'al·lèrgia quan volguéssim.
Sí. En aquest cas estan molt millor, però han patit molta al·lèrgia. Sí,
sí, no? Joan Trias deia que sí, la Sílvia Muñoz també és al·lèrgica al pol·len, jo també.
Sí.
Es passa fatal,
es passa molt malament.
Aquí a Barcelona t'he de dir, però, que jo no ho noto tant com a Banyoles.
Home, clar.
Però bé. Tu deies, Joan, aviat començarà la temporada dels...
Sí,
que més aviat del que et penses.
Sí?
Atenció a tots aquells i aquelles que pateixen al·lèrgia al pol·len, perquè ara l'època de mocadors i esternuts es podria adelantar, i molt a causa de les altes temperatures. Val? Clar que sí. Llavors, és que clar... No, si es pot adelantar, això vol dir que ja veurem gent així pel carrer.
Agafen aquests atacs, eh?
Agafen. Jo el meu rècord han sigut 20.
20 consecutius.
Ja ho veureu.
Però es pot sobreviure 20 estornuts consecutius.
Es passa molt malament. Ara estem fent riure,
no,
però...
No, estem fent riure,
es passa però, fatal. Sí. És a dir, jo quan tinc al·lèrgia no faig només un estornut. Mai. El màxim 20, eh? Si et matí... queda tot el nas vermell, el matí quan respirar, és horrible, és horrible.
El matí quan arribem adormits, hi ha un estornut a dalt que ens desperta a tots.
Sí.
Un...
sí
no direm sí, noms...
No és d'al·lèrgia, sí. Imagina't el de l'al·lèrgia.
Però hi ha un estornut allò
que és... A mi m'afecta com... el nas, també, com deia la Núria.
Tos, molta tos.
I també m'afecta... Ja, veure, ja veuràs, mira. Pol Corredeira, bon dia.
Hola, què tal?
Em quedo una mica així, també.
Ah. Sí, sí.
Que ben tirada, eh? M'ha agradat molt aquesta.
Sí. Es passa molt malament. Us explico per què us dic tot això. Segons dades publicades recentment per la Societat Espanyola d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, els rècords de temperatures càlides d'aquest mes de gener han provocat que algunes ciutats de l'estat estiguin registrant densitats molt elevades de pol·len a l'aire. I això està passant ara.
Ai.
De fet, sense anar més enllà, ciutats com Granada i Pamplona han trencat tots els registres amb 782 i 706 grans de pol·len per metre cúbic.
Tu no sabia que es calculava, això, jo.
Sí, sí, i tant que es calcula, sí.
Grans per metre cúbic, eh?
Per metre cúbic. És una quantitat elevadíssima que confirma a la comunitat científica que el període de pol·linització s'ha avançat, val? Normalment això és quan... O sigui, el període de pol·len ve quan comença la primavera i ara estem a gener i ja s'han registrat nivells molt alts. Per tant... El que ens diu també és que l'època de pol·len, per dir-ho d'alguna manera, serà molt més llarga que ho era abans. I això no ens agrada.
Mare de Déu, si és que...
Llavors, d'aquesta manera, segons els experts, si la cosa no canvia, que, perdoneu, però tot apunta que no ha de canviar massa, i això vol dir que si no plou o ho fa destemps, les plantes no produiran el fruit i, com a conseqüència, generaran més proteïnes de defensa, que són els coneguts grans de pol·len.
Veuràs.
Per tant, aquí el tema realment està molt clar. Si no plou i va fent aquesta calor pel mes en el que estem, perquè la temperatura... Avui encara fa una miqueta de fred, però ha estat bastant alta, hi haurà més pol·len. És una fórmula molt senzilla. Si no plou, pol·len. Per tant, aquí teniu una conseqüència més i no aïllada del canvi climàtic. Sincerament, és una situació molt preocupant.
Sí, absolutament.
Poca... Jo crec que no tothom té consciència del que realment està passant i preocupa molt.
A mi em té en estat de xoc, eh?
Sí,
el tema de les temperatures i aquestes coses que ens explica la Núria, però... És que és exageradíssim.
Però a mi no és poca la gent que té al·lèrgia al pol·len a Barcelona.
No.
A Barcelona hi ha tot arreu, però vaja.
No, però que fa calor, que estem al febrer, a l'inici.
Sí, fa calor.
Això no pot acabar gens bé.
Vale.
Llavors, per anar acabant, i perquè segurament els al·lèrgics i al·lèrgiques us ho esteu preguntant, de moment Catalunya és una de les regions menys afectades per aquesta arribada precipitada del pol·len, i només la demarcació de Lleida presenta nivells per sobre del que és normal. Per tant, de moment, aquí, a la ciutat de Barcelona, no veiem aquesta pujada, però us he de dir que els experts diuen que no tardaran a arribar. Per tant, a no ser que es posés a ploure durant dues setmanes seguides, haurem de donar la benvinguda al pol·len aviat. I als mocadors.
Clar que sí.
I a les baixes. Una mica tot. En fi, que el canvi climàtic existeix i n'hem de prendre consciència. Quan més aviat, millor, perquè la situació no està per fer bromes.
Ara... Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical sona així. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería. Epa.
Ah, escolta, estem molt de Bisbal avui, eh?
Sí. Sí. Sense parlar-ho, eh?
Està bé.
És que en parlaves a l'inici del programa. Què, Bisbal sempre a favor, no?
Sí.
Sí, home. Jo home, trobo
que
un tio...
recorda la primera edició d'OT. Mm.
Jo crec que és un tio que em cauria bé. Fixa't aquest
sí.
Tio.
Mm.
Clar.
Sí, ja, és molt natural.
És molt, exacte, tal
ja,
com raja.
Ja cau bé, ja cau bé. Sense
molt recomanable el seu documental.
Sí?
Podeu recuperar-lo a
No l'he vist,
Movistar.
Però m'han dit que és bastant infumable.
No, tot el contrari.
Sí?
De debò.
On
que
està, rec... Movistar?
Ah, bueno, jo l'he recuperat de Movistar. Si podeu, jo tenia una imatge d'ell i me'n va donar una altra.
A Movistar, el canal aquell que fan... Que és que, a veure... Que tenen un canal que és de concerts. A lo millor està allà...
Busco Bisbal
i surt.
Movistar i ho surti.
Ja està, és veritat.
Sí.
El que estem escoltant de fons, ho he de dir, tot i que potser no caldria, perquè és Bulería, un dels grans èxits de l'artista andalús David Bisbal, i una cançó que, atenció, ahir 11 de febrer del 2024 va celebrar els seus 20 anys de vida.
20 anys. Wow.
20 anys.
Mare de Déu.
Sort que ens informes d'aquestes coses, perquè
que passa volant el temps. No, però molt bèstia, molt bèstia.
20 anys.
Si quan veus el videoclip, te n'adones que efectivament fa 20 anys.
Perquè... Ai, jo l'he recuperat avui al matí, m'ha fet una il·lusió.
Dius,
ell... Podríem dir que encara a dia d'avui segueix sent el gran èxit de Bisbal?
Jo crec,
Bulería,
sí.
Jo crec que sí.
Sí.
No?
Sí.
Sí.
Sí. Però a més que és això, tu el veu... O sigui, ell sona com ara, sona...
Maria, Ave Maria. Sí.
Entre
sí,
Ave Maria també. I el Boleria.
Sí, 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 sí. Eres mía. Si te quisiera, no te daría.
Pues, bueno, doncs res, doncs endavant.
El que dèiem, va, ahir va fer dues dècades des de la publicació d'aquesta cançó. També, atenció, dues dècades des de la publicació del seu segon àlbum, que té el mateix nom que la cançó, que es diu Boleria. Sí. I 22 anys des que Bisbal es va convertir en el segon finalista de la primera edició d'Operación Triunfo.
22 anys.
22 anys. Clar, una, recordem que va quedar en segon lloc. Mm-hmm. Aquella edició la va guanyar Rosa d'Espanya, Rosa López.
I de la Cobra no tenim dades? Quan fa de la Cobra?
No, però no gaire.
Fa molt menys. Fa molt menys, clar.
Que va ser quan van fer aquella gala especial, no? Recordant.
Reencuentro aquell que no va ser tan reencuentro.
No, ai, pobra Xena. En fi, el que dèiem, va quedar en segona posició, una segona posició que li va canviar la vida, perquè tu entres a Operación Triunfo sent ningú i sí, surts sí. sent una estrella, i aquesta sí. és la realitat. I que el va catapultar a la fama, sent avui, podem dir en veu alta, un dels artistes més exitosos del país. A I més, no hi ha debat
a
aquí.
A més,
eh?
Aquella primera edició sí que va crear unes quantes estrelles. Eh?
Absolutament.
La resta, no tant.
David Bisbal, Bustamante també és d'aquesta edició.
Sí, sí, sí.
Rosa d'Espanya, Chenoa.
Chenoa. Edurne no és d'aquesta, eh?
Hi havia la Gisela, que va fer com...
També.
Gisela ha fet carrera,
Sí, la Gisela. Sí. M'agrada molt a mi.
Sí,
sí, sí.
I Manu Tenorio.
També.
Ah, i el recordat...
Sí, Àlex Casademunt. Sí.
Àlex Casademunt, Núria Fergó, em diu...
Núria Fergó, correcte. No,
aquests
no.
van fer molta carrera, tots. La
sí,
veritat.
També va ser la primera edició, no? I d'alguna manera sempre és la que queda...
Sí, sí. A més, tenien molt carisma, era un càsting molt guai.
Sí, sí.
Però va ser una edició xula. Llàstima que la presentava aquell, com es deia...
No, en Jesús Vázquez.
No, era era Lozano.
Lorenzo, és el Lozano.
Carlos Lozano.
Que tenia menys carisma que una cadira, però... No, no, és veritat. És veritat. Després van arribar altres presentadors que ho milloraven, allò, sí.
Home, l'època d'Operación Triunfo amb en Risto de jurat...
Sí, a Telecinco.
Això ara no es podria veure,
era show,
eh?
Fantàstic. Era show.
Era show i jo, per mi...
Amb mala llet.
Passava els límits de respecte.
A mi m'agradava, jo m'enganxava per ell.
Sí, van acabar malament, no? Risto Mejide i Jazz Music?
Jo crec que sí.
Segur. Té tota la pinta.
Ell va fer una entrevista a no sé on que deia que s'arrepentia de tot el que havia fet.
Normal. Ah,
perquè tenia, deia que havia de potenciar d'alguna manera el seu personatge, que és el que donava l'audiència, però clar, és que es passava molt, eh? Ara, comentaris molt despectius.
Però estic segur que ahir els productors, directors, li deien, tu sigue, aprieta.
I això estava allà.
Perquè agradava... La gent s'enganxava pel morbo de veure què deia i qui destrossava i com el destrossava.
Sí.
Era així, va ser novel·la.
Ara això no podria passar,
no,
eh?
Ara no.
Això és felicitat.
Després han vingut jurats molt carismàtics i molt amables, perquè aquest nou format, no?, amb la Aitana i tota aquesta gent i... Aquesta nova generació també va tenir un jurat que a mi m'agradava molt. Uh-huh. Estava el fill de Rafael, que no sé com es diu.
Sí.
Veritat.
Rafael.
I el Joe aquell, el Joe que era... El Joe també...
La Mònica Naranjo.
Doncs gent que sí. opinava molt bé, era molt amable, però també enganxava molt sí. el seu carisma. A mi m'agradava aquell jurat, sí. Fixa't que jo, sense ser nada de tot això, estic molt informat.
Ara la no amabilitat ha arribat a la directora de l'acadèmia.
La Noemi Galera.
La Noemi Galera va ser jurat i en su època, Déu-n'hi-do, també. Sí. Era superdura. Que... Diuen que és la mare d'Espanya, però...
S'està passant, vols dir?
Que mala llet.
Sí.
Creus que s'està passant una mica? De...
Bueno, les xarxes amb plenes, també, d'aquestes qüestions.
A mi és que m'agrada.
A mi...
Sí, no,
bueno,
no.
És el que diem sempre. És la directora d'una acadèmia.
És veïna
si
meva.
Si no es posa ella recta...
Sí.
No sé si ha faltat el respecte a ningú, perquè no segueix Operación Triunfo.
Diu molts tacos, això, tothom ho sap.
Jo també.
Sí.
Si t'estan gravant tot el dia...
Hi ha polèmica amb una concursant, la Ruslana. Això sí. ho he vist per les xarxes, eh?
Sí, que és la que va sortint per les xarxes. Tot
sí,
això.
Jo segueixo.
I què? Explica'ns
Triunfo.
Una mica això, que avui tenim un parell de minuts.
Bueno, és una noia joveníssima, de 18 anys, que ha fet numerazos, i ara les últimes setmanes es porta una mica malament, contesta molt malament, perquè no és finalista, i es veu que ha sortit que els seus pares són molt exigents amb ella, que ha participat a més de 30 programes quan era menor d'edat.
Ho parlàvem divendres amb la Júlia Elias, a la secció de Safareta.
I, bueno, pues, va sortir, quan va haver-hi les firmes, va parlar amb la seva germana, se li va canviar la cara, i ella va dir que la seva germana li havia composat més pressió de la que té.
Ostres.
Ha estat fent molts numerazos, el jurat li va posar un 7,5, quan hi havia nous, vuits i mig, i, bueno, també afegint la pressió que té per part de la seva família, clar, que ha de guanyar, on es presenta, tot ho ha de guanyar, doncs està fent un programa una mica... Bueno,
la pressió li està poguent, no?
Les últimes setmanes la gent l'està criticant bastant perquè parla molt malament als seus companys. Òbviament que és el que diu la gent, si t'estan gravant 24/7, sí, no pot ser perfecte, no pots... però clar,
no ha de ser
diuen
fàcil.
Que no està fent un programa gaire bo al final, tot i havent fet grans números i que era una de les favorites a guanyar el programa i que potser no el guanyarà per l'actitud que està tenint les últimes setmanes. Però també entenc que si tens una família que t'ha fet participar, perquè t'ha fet participar, sí, sí, perquè eres menor d'edat, quan tenia 10-12 anys a programes de tele, fins i tot l'altre dia explicaven que els seus pares li van posar ferros als 12 anys, com? 11 anys, perquè l'any següent es pogués presentar a un programa musical. Que bèstia,
ferros a, ferros a, pobre
noia, a les dents. A les dents, per tenir la boca bé, no? I...
Però això no pot ser constitutiu de treure-li la custòdia a un pare?
No ho sé.
Crec que hauria d'intervenir aquí l'Estat.
És una versió molt... del que passa al futbol moltes vegades, no? Aquesta pressió, sí, sí, dels pares, no? Sí,
tal qual.
Has de triomfar, has de triomfar.
Has de triomfar. Has de triomfar.
Això és terrible, eh?
A mi m'agradaria molt que el premi fos deslliurar-te dels pares, en el cas de la Ruslana. No? Que el premi fos un contracte discogràfic i, a part, no haver de veure tots pares mai més, perquè són uns patados.
Clar, és que si ets major d'edat, val, perquè no, prens decisions tu, però 30 programes...
I què té aquesta noia?
Anys?
Ara mateix, quants anys té aquesta?
18 anys.
18 anys, ara!
I, és una
i ha fet 30 programes,
també
molt
bé.